El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Els animals salvatges són cada cop més presents a les nostres ciutats. Les imatges de porcs senglars aprofitant el vespre i la foscor per passejar pels carrers de Sabadell, especialment del nord, són ben habituals, però en els últims mesos també es poden veure alguns cabirols que, mica en mica, han anat guanyant terreny i ja ocupen alguns espais municipals. Una realitat que s'estén per tota Catalunya, on en alguns punts els conills són un autèntic mal de cap, especialment per l'agricultura. Volem parlar d'aquesta realitat amb el Santiago Lavín, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
El punt de partida d'aquesta entrevista és que els animals cada vegada tenen més presència a les ciutats, no? Hem vist fa temps que veiem senglars, ara comencem a sentir parlar dels cabirols, els pagesos estan posant el crit al cel amb els conills. Què està passant? Per què tots aquests animals estan apareixent cada vegada més a les nostres ciutats?
Bueno, esto es un hecho que sí, como bien dices, está apareciendo, está pasando en toda Europa y en otras partes del mundo. Son cuestiones diferentes. Probablemente las especies están ahora más protegidas, el número va aumentando y eso hace que también vaya aumentando en las zonas urbanas y periurbanas. Y por otra parte, hay que tratar también que cada caso es diferente, porque no tiene nada que ver en este caso, por ejemplo, el cabirol, aunque sí que vaya apareciendo, con el porc senglar o con el conill. Son cuestiones diferentes, pero sí, en general sí que están aumentando más y hay una percepción ciudadana de que hay más animales en el entorno urbano.
Va, doncs anem precisament desgranant una mica perfil rere perfil. El més conegut segurament és el dels porcs senglars. Fa temps que ens n'escamem, no?, que cada vegada n'hi ha més a les ciutats. En el cas del porc senglar, com és que ha arribat fins a aquest punt la seva presència?
Bueno, en el caso del porc senglar és... ha aumentado mucho, ha aumentado de forma general en muchas zonas, en muchos hábitats, pero el que se acerca a la ciudad, esto es un problema que probablemente es nuestro, es de que le facilitamos una fuente de alimento fácil de conseguir para él. Entonces, antes de quedarse en el bosque, teniendo que competir con otros animales y teniendo otros problemas, pues se viene a la ciudad porque encuentra bien basuras o bien personas que le dan alimento deliberadamente. Entonces, en el caso del porc senglar, és esta la qüestió fundamental.
I com s'ha de controlar aquesta proliferació? Perquè s'ha parlat, recordo que l'Autònoma es va fer un programa donant pastilles anticonceptives, no?, a les femelles dels porcs senglars per evitar que seguissin creixent, i aquí parla de fer batudes més intenses. De quina manera s'hauria de controlar aquesta població?
Bueno, yo creo que con una sola medida estas poblaciones no se pueden controlar. Son unas cuantas medidas las que hay que realizar. Probablemente la más importante es por lo que han llegado es por el aporte de alimento deliberada o deliberadamente a estos animales. Entonces lo primero que hay que hacer es evitar que los animales tengan acceso a ese alimento, y luego medidas paralelas como puede ser la captura y eliminación o traslado a otros lugares. La vacunación es más difícil que funcione porque no son pastillas, ¿eh? Lo que existe ahora, lo que se sabe, son una inyección. Claro. Que produce una esterilización de los animales. Se produce una esterilización. Entonces, claro, hay que coger al animal, hay que esterilizarlo y luego en zonas periurbanas sí que podría funcionar. Pero es que en una zona urbana, un porc senglar estéril o no estéril es un problema. O sea, aunque esté estéril, no se vaya a reproducir, pero nadie piensa que puedan correr jabalíes estériles, hembras estériles o machos estériles por Barcelona. Nadie le cabe la cabeza o por Sabadell.
Clar, perquè a més tenen conseqüències importants, doncs, en la mobilitat, en accidents, en que ho destrossen, no?, també mobiliari, etcètera, no?
Sí, claro, por eso no se entiende. Esto se puede entender en algunos casos concretos para poblaciones en lugares muy controlados, lugares cerrados, donde haya que actuar y bajar la densidad. Pero en zonas urbanas no tiene mucho sentido el hacer esto simplemente por eso, porque el animal sigue siendo un problema, estéril o no.
Perquè passa, pel que fa amb els cabirols, que és una... Els hem començat a sentir-ne parlar ara, no?, que van apareixent i van tenint presència. De fet, de seguida parlarem amb la gent de l'Espai Natura, que també tenen força presència d'aquests cabirols. Com s'ha de tractar i com és que estan arribant fins ara els cabirols? Què està passant? Perquè aquests eren una espècie protegida, no?
No. No és una espècie protegida, és una espècie que se caza, és una espècie cinegètica. Lo que ocurre es que cabirol en Cataluña prácticamente no había. Había en las zonas del Pirineo, hace 30 años empezó a reintroducir en distintas zonas y es un animal que se ha adaptado muy bien y está colonizando todos los terrenos. Esto ha pasado también, este es un modelo que ha pasado también en toda Europa. Hoy día hay cabirol hasta en los jardines de muchas casas en ciudades del entorno europeo, ciudades conocidas del entorno europeo. Es un animal que se adapta al entorno urbano y periurbano porque va aumentando su densidad, pero que no crea la problemática que crea el jabalí. El jabalí crea una problemática importante, se adapta muy bien a la ciudad. El cabirol no, el cabirol se puede entrar en la ciudad, pero va a salir rápidamente. Lo que sí que estará es en las zonas colindantes donde haya cultivos, él se alimentará allí y luego se irá al bosque otra vez. O sea, que no, es un animal que el mayor problema que puede plantear ahora mismo son los accidentes en carreteras.
Pero también, claro, tenga la agricultura, ¿no?
El cabirol no es tan dañino como puede ser los destrozos que hace el jabalí. El cabirol es un animal que come unas plantas, es muy selectivo y no hace los daños, no son daños tan importantes como en el caso del jabalí. Además, nunca habrá un volumen de cabirols como puede haber de jabalís o, como me comentabas antes, de conejo de monte.
Uh-huh. ¿Y cómo es pot abordar, per tant, aquesta presència d'aquests cabirols? ¿S'ha de fer alguna cosa concreta?
Bueno, el cabirol es una especie cinegética. En estas zonas periurbanas, el cabirol se puede cazar y, de hecho, se aprovecha también su carne. En Europa es muy valorada, en Francia, Alemania, Italia, la carne de cabirol es muy valorada. Y en estos lugares no plantea tanto problema porque se caza. Hay unos cupos, se caza en función de las densidades y así se controlan las poblaciones.
¿Y qué está pasando con los conills?
Bueno, el cunil es una especie que hay sitios donde prácticamente ha desaparecido y en otros lugares donde se consideran plaga. Son afectados por varias enfermedades que causan una mortalidad muy elevada. Hay lugares donde se han adaptado a convivir con estas enfermedades y aumentan los efectivos y producen daños. Esto sí que, la verdad, por la situación reproductiva del cunil, sí que en algunas zonas está creando verdaderos problemas, zonas normalmente de cultivo.
Què s'ha de fer en aquest cas dels conills? Perquè també és un animal que habitualment forma part de la nostra gastronomia, no?, el conill.
Sí, exacto. El animal es una especie cinegética, se puede cazar. El problema lo tenemos que a veces allí donde hace daños no se puede cazar porque son zonas de seguridad o zonas donde la caza por determinados motivos está prohibida. Pero desde incrementar en esas zonas la caza hasta capturarlos y trasladarlos de lugar en estos sitios donde no se pueden hacer, no se puede realizar mediante la caza, el control de los animales.
Clar, estem parlant d'aquests animals, però hi ha unes altres plagues que afecten les nostres ciutats que segurament són encara menys agradables, no? No estem parlant de fauna salvatge en aquest cas, però té alguna relació també el que està passant amb les paneroles, les rates i tota aquesta mena d'animals que cada vegada són més presents a les nostres ciutats?
Bueno, estos animales que son considerados plagas siempre han estado presentes. Lo que pasa es que ha habido épocas en que se les ha dado más importancia que en otras, pero creo que siempre han estado presentes, sobre todo las ratas. Las ratas desde hace siglos que conviven con el ser humano en las ciudades. Hay programas de control para intentar mantenerlas en unas un número que pueda ser aceptable para la convivencia con las ciudades o con las personas. Pero siempre han estado. Es que el término de plaga lo utilizamos a veces de una forma sin un conocimiento profundo. Por ejemplo, una plaga, un animal en un huerto, un cunil en un huerto puede ser una plaga, porque un solo cunil puede destrozar el huerto, pero en cambio, en una zona de cultivos muy amplia, pues cientos de cunils, a lo mejor el problema que ocasionan no es tan importante. O sea, que el término de plaga depende mucho del lugar y del daño que ocasione.
Torno als animals, en aquest cas, si salvatges. Hi ha tot un debat sobre la presència de llops o no a Catalunya i com s'ha de treballar aquesta presència del llop a casa nostra, no? En aquest cas, què és el que hem de fer?
Bueno, l'administració ja té en marxa un programa de gestión del lobo, lo mismo que tiene un programa de gestión del oso, y es ya está al tanto de los animales que existen, de los daños que puedan ocasionar, y no nos quedará más remedio que convivir con estas especies. Estoy hablando en el caso del lobo y del oso. Eso sí, si ocasionan daños, esos daños a las personas que les ocasionen, porque les matan ganado, hay que pagarlos. Hay que, de alguna forma, tenemos que cubrirle las pérdidas que tienen. Pero tenemos que ir hacia la convivencia con estas especies.
Per tant, hem de assumir que tornaran als nostres boscos. És a dir, aquest animal que té molt mala premsa perquè està a tots els contes infantils com el dolent de la pel·lícula, no? Però hem d'assumir, per tant, que aquest animal ha de ser present en els nostres boscos per tal com són.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos que asumirlo. De hecho ya he comentado hace un momento que la propia administración ya está trabajando en ello para evitar los conflictos con las personas y o con los bienes de estas personas, como puede ser la ganadería. Pero tenemos que, en un futuro próximo, tenemos que asumirlo el que haya lobos, más lobos en Cataluña.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio, a Santiago Lavín, catedràtic de l'Autònoma, responsable del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge del CEFAS de l'Autònoma. Gràcies i que vagi molt bé.
Muchas gracias y buenos días. Gracias a vosotros.
De fet, un dels espais de Sabadell on hi ha presència important de senglars i de cabirols i que n'hem anat parlant és a la zona de Can Deu. De fet, l'Espai Natura, ubicat a la Masia de Can Deu, ho ha denunciat en diferents ocasions. Per conèixer com aborden la presència d'aquests animals, podem conversar aquesta hora amb l'Hilari Teixidó, gestor de l'Espai Natura. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio, Hilari.
Hola, bon dia.
La presència de senglars segueix sent habitual a l'Espai Natura?
Segueix sent habitual. Sí que és veritat que aquest any no és tan important com havia sigut els dos anys anteriors.
Sabeu per què?
Bueno, s'ha reduït una mica la població. De fet, l'any passat vam sol·licitar al cos d'agents rurals un permís excepcional de captura de senglars que estaven causant problemes dels danys que causaven en l'espai dels horts, però també perquè ja era molt habitual veure'ls a plena llum del dia en un grup bastant nombrós, i això podia afectar molt les persones que podien estar tant els usuaris de la masia com el bosc. Llavors vam fer durant una temporada vam estar fent uns aguaits nocturns, i amb això vam reduir una mica la població i sobretot es van espantar i no, ja no coneixen tant a la zona de la Masia i als voltants.
Però això no vol dir que el bosc de Can Deu no n'hi hagi tants com habitualment, sinó que senzillament heu pogut restringir més aquest espai, o què en sabeu?
Jo, el que sospitem, no ens n'hem segur, però que n'hi ha una mica menys dels que hi havia, en certa manera també perquè hi ha més moviment de gent i això també a vegades els fa que no siguin tan visibles, tot i que també s'ha reduït força el fet que abans hi havia molta gent que els deixava menjar, i això també ajuda a que hi hagi gent a buscar més la vida per lo que és l'espai boscós, no pas per la zona tan immediata de la masia o del propi barri de Can Deu.
Per tant, la gent s'ha conscienciat i ja no deixa tant de menjar o tanta alimentació a prop, no?
En principi sí, vull dir, ja no es veu el que es veia, no sabia, a mi m'havia arribat a detectar llocs on havien deixat crostons de pa per donar-li menjar. Això ha servit bastant. També el fet de que la colònia de gats que hi ha al carrer del Bosc, una colònia controlada, doncs també l'aliment que hi deixa els animals d'aquest doncs està molt més protegit i doncs, per tant els senglars no tenen tanta facilitat per obtenir aquest menjar.
I què passa amb els cabirols? En veieu força?
S'estan expandint. Fa un parell d'anys en vam veure un a l'Espai dels Horts i el que sí que trobem són petjades i excrements. Però no són tan abundants com els senglars, però bueno, a poc a poc van creixent de població, sí.
El que ens explicaven ara des de l'Autònoma, en Santiago Lavín, és que tenen una manera de fer molt diferent, no? Si més no, que el senglar a l'hora de la destrucció i també del contacte amb els humans. Entenc que això també ho percebeu, eh?
Sí, són més... diguem-ne que els senglars s'han acostumat molt més a la presència humana, no els importa estar tranquil·lament rebuscant menjar i passejant molt propers a la gent. Els cabirols són molt més tímids en aquest aspecte, sempre intentant defugir de la presència de la gent.
Uh-huh. Però sí que ens explicaven, no?, que estan tenint un creixement molt important a l'entorn del Vallès Occidental, especialment aquesta àrea, no?, aquests boscos pròxims de Sabadell i Terrassa, on deien que la població està creixent de forma important, no? Això ho percebeu, eh?, ens explicaves?
Sí, de fet és que, bueno, és un fet normal. La mateixa estructura del comportament de l'espècie ja ho fa, no? Són petits grupets familiars que normalment els mascles joves marxen del grup i van intentant doncs ampliar el seu territori i formar noves poblacions. Llavors, a poc a poc es van expandint, sí. De fet, vaig veure un estudi de la Diputació que indicava que més o menys el Parc Natural de Sant Llorenç calculava que hi havia sobre uns 2 exemplars per quilòmetre quadrat. Vull dir que a poc a poc és una població que va creixent, es va expandint i també la seva interacció, clar, ells busquen més un tipus de farratge o d'herba curta per alimentar-se, que és molt diferent dels senglars, que són molt més omnívors i busquen una mica de tot, i sobretot que la seva manera d'alimentar-se és molt diferent.
No sé si pel que vosaltres coneixeu, pel coneixement que teniu de la natura, el fet d'aquesta presència de cabirols vol dir o parla bé de l'estat dels boscos de casa nostra? És a dir, si és un bon indicador...
És de la tendència dels últims anys d'abandonament de moltes explotacions agrícoles, de molt terreny de conreu, de l'expansió del bosc i del fet de que aquests animals doncs, es troben molt més protegits en aquest aspecte, va dir molt més bosc. No? Llavors es van movent molt més, van creixent, i també parla una miqueta del fet de que estem molt propers a les ciutats i a poc a poc es van fent veure molt més.
Mm-hmm. Clar, ens deien que realment la incidència del cabirol és més en els accidents de trànsit, no? Que no sí. Pas en les molèsties que pot generar a les ciutats, a les destrosses que pot generar els cultius. El que sí que hem vist que estan molt escamats amb els conills en algunes zones de Catalunya. Aquí sabeu si els conills tenen més incidència?
A la nostra zona no tant, perquè no és una zona... Diguem-ne que el Camp Déu és bàsicament un espai forestal. Sí que es veuen força, i si es poden veure a plena de dia, en zones de camps de conreu, doncs, per exemple, els camps de conreu que hi ha anant cap a Polinyà, o una mica els espais de conreus veïns de Camp Déu.
Per tant, també sí que en tenim, a la comarca.
No sí, en tenim forces. No arriba a ser tan preocupant com sobretot a les zones de Lleida i companyia, on realment s'ha arribat a fer una plaga que afecta molt els conreus, però aquí també s'estan expandint forces, sí. Uh-huh.
Acabo, Hilari. Per controlar la presència de cabirols, per controlar aquesta presència de senglars, heu pensat algunes mesures que pugueu fer diferents a l'espai natura? No sé si alguna mena de vallat diferent, alguna mena de forma de protecció de les instal·lacions de la masia diferents?
En principi, les zones, diguem-ne, d'hort, el dia el tenim protegit amb una tanca, que és la que ens protegeix tant dels senglars com dels cabirols. L'afectació que tenim més a més aviat els mica de conreu que fem de blat i de blat que fem al voltant dels que en aquest cas no està tan protegit. Com, el nostre cas és una mica diferent, perquè al no ser un conreu de producció, diguem-ne, sinó és un conreu de mostra per com venen els grups escolars, per veure com és, doncs, en principi no estem pensant en fer una nova tanca que per protegir aquest altre espai. Però si l'afectació fos molt més gran, doncs, bueno, en principi seria una manera de protegir aquest espai. Però en principi, de moment, i ja dic, amb la menor afectació que tenim aquest any del que és la zona de Correus, doncs en principi no hi hem pensat, no.
Doncs, Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Adéu, a reveure.